Hola, molt bona nit. Benvinguts a Pòdium, un divendres més a les 9 del vespre. Puntualíssimes, som aquí les dues Gemmes. Hola, bona nit, Gemma Grau.
Molt bona nit, Gemma Pasqual. Com estàs?
Molt bé, molt bé. Ara acabo la frase. Estem aquí puntualíssimes per repassar tota l'actualitat esportiva salonina.
I no ens deixarem absolutament res. Tothom ha vingut, tothom superpuntual, o aquí en presència o al telèfon. Per tant,
comencem, que avui és llarg. Comencem amb la Unió Esportiva Sant Celoni. El nostre primer equip va imposar-se en el derbi amb el Palau Tordera per 2-3. Ens ho comenta en Jesús Martín, el seu entrenador. Bona nit, Jesús.
Hola, bona nit, Gemma, bona nit a tothom. Un cop més aquí per explicar una mica les aventures d'aquest primer equip de la Unió Esportiva. Bueno, bones notícies, vam aconseguir victòria important, victòria de mèrit al camp del Palau Tordera. Partit molt difícil, 2-3. I, bueno, molt mèrit perquè, bueno, veníem d'aquesta derrota, que ens va fer molt mal, continuem amb moltes baixes, i, bueno, en un derbi no, ja se sap que no hi ha classificació, no hi ha històries que et facin pensar que serà fàcil, i així va ser. Partit que va començar amb molt joc al centre del camp, cap equip es feia amb el domini, ens va costar una miqueta, ells estan, és un camp molt petit, ells estan molt més acostumat, i principi, primers 15 minuts, una mica de tanteig, i mica en mica vam anar trobant-nos millor en el partit, i vam començar a dominar, i cap al minut 25-26, en Cristian Mateu, que està en ratxa ara mateix, i una mica parla molt bé de la profunditat de plantilla que tenim, un jugador que estava tenint poc pes, pocs minuts, no acabava d'entrar, doncs porta 3-4 setmanes espectacular, i ens va donar el primer gol, i així va acabar la primera part. Podríem haver fet un segon gol, però ells també ens van apretar molt, i bueno, 0-1, donàvem per bo aquest resultat al descans, i bueno, a la segona part vam fer alguna variant tàctica que crec que ens va anar bé, vam sortir amb 3 defenses, que era un plantejament que havíem valorat durant la setmana, però potser no ens vam atrever a fer-lo, però a la segona part, veient com estava el partit, com estàvem nosaltres, intentar anar a buscar-los, anar a acabar de resoldre el partit, buscant doncs, allunyar-nos d'aquests partits que sempre patim tant, i vam sortir amb 3 defenses i la veritat que va funcionar. Aviat vam trobar el 0-2 i semblava que el partit seria còmode, però bueno, això llavors no seríem nosaltres. Amb 0-2 i el partit controlat, possibilitat de fer el 0-3 i sensació de que no ens feien perill, vam tenir una errada defensiva que va suposar un penal en contra i l'1-2. Però l'equip torna a reaccionar. Bueno, destacar que el 0-2 el marca en Xeri Sane, que és un jugador que hem fitxat aquesta setmana, que creiem que ens pot aportar molt ofensivament, és un davanter que ja havia estat a la penya la temporada passada, i amb el que tenim, bueno, esperances de que ens pugui ajudar també amb els fitxatges que havíem fet. Com dèiem, ens marquen l'1-2 i tot seguit un altre cop Cristian Mateu amb un golaç espectacular, fa l'1-3 i ja sí que pensem que això ho tenim sentenciat, però un altre cop no seríem nosaltres si no patíssim i vam concedir una jugada, bueno, ells van apretar molt, però vam concedir una jugada faltant 5 minutets per acabar, que ells van aprofitar una falta, un refús, i van fer el 2-3. Després va venir l'expulsió d'en Gonzalo, el qual vam acabar doncs, el temps de descompte, 4-5 minuts que va durar doncs, amb un jugador menys, el Palau Tordera apretant moltíssim, i nosaltres doncs, amb la iaia que consideraven que havíem fet un molt bon partit seriós, un partit d'un camp complicat, i que podíem perdre 2 punts, que per nosaltres eren molt importants. Vam saber aguantar, el partit va acabar amb 2-3 i el dia anterior aquest partit agafava més pes perquè el Parc havia perdut el camp de Lliçà de Vall, que es licita aquesta setmana, i al matí el Vilanova havia empatat contra el Barberà, cada cop és més difícil per tots. I bueno, ens col·loquem un altre cop empatats amb el Vilanova, a 2 puntets del segon, i tornem a agafar una miqueta d'aire. Aquesta setmana es visita l'equip que està més en forma de la Lliga, després del Parets, que és el Lliçà de Vall, porta 8 partits seguits guanyats, i bueno, vam estar veient el partit d'aquesta setmana, realment un equip que juga molt, molt bon futbol, i que ens costarà moltíssim estar a un nivell molt alt. Bueno, un equip que va començar la Lliga amb molts dubtes, va fer molt pocs punts al principi, però que ara el tenim allà, 7 punts, està just per darrere nostra, classificat 5è, i bueno, convidem a tothom dissabte a 5:30 a tornar a omplir el camp, que sempre ens estan recolzant molt, i intentar pues, donar la millor cara que tinguem com a locals, que continua sent una mica un hàndicap. Hem perdut 11 punts a casa i només 5 a fora. Però bueno, contents per com ha anat la setmana i preparats pel partit de demà. Bueno, la setmana que ve a veure si podem continuar donant bones notícies, i sí que creiem que això estarem fins al final perquè bueno, l'equip està treballant bé, s'ho està mereixent, i poqueta cosa més. Ens trobem setmana que ve. Bona nit, Gemma, bona nit a tothom.
Repassem ara la resta de partits de la Unió Esportiva Sant Celoni per aquest cap de setmana. A les 9 del matí de demà, el Prebenjamí C visitarà el Mataró. A les 10 tindrem diversos enfrontaments. L'OAR Vic amb el Cadet B, el Lliçà de Vall i el Benjamí E, el Prebenjamí B amb el Canovelles i el Benjamí F i el Llinàs. A les 11 de demà, Lloret i Benjamí A i el Lloret amb l'Alaví A. A un quart de 12, l'Alaví F se les veurà al Palau Solità i Plegamans. En canvi, el Benjamí D jugarà amb el Sant Julià de Vilatorta a 11:45 de demà, igual que el Canovelles i el Prebenjamí A. De cara a les 12 de demà, el Cardedeu s'enfrontarà a l'Alaví E i mitja hora més tard, l'Alella rebrà el Benjamí C. A 12:45, el nostre Alaví D omplirà el nostre camp amb el Sant Esteve de Palau Tordera. A un quart de 2, Canovelles, Infantil B, i després ja passem a la tarda de demà. A les 5 jugarà el Granollers amb el Juvenil A, i a 6:45 el primer equip amb el Lliçà de Vall. Finalment, demà a 8:15 del vespre el Juvenil B acollirà el Gironès Sabat. Diumenge seguiran els partits a partir de les 10 del matí. Els primers a jugar seran les noies del femení amb el Llerona i el Prebenjamí D i el Santa Eulàlia de Ronçana. A 11:45 el Benjamí B jugarà amb el Manlleu. A 12:45 de diumenge agafarà el relleu l'Alaví B amb el Cardedeu. I a 12:15 la Roca rebrà el Cadet C. A 6:15 de la tarda l'Infantil A i el Canovelles. I finalment Cadet A i Vilassar de Mar a 6:15 de la tarda de diumenge.
I després de parlar de pilota entrant a porteria, hem de parlar de pilota entrant a cistella. I és clar que sí, és el moment del bàsquet en el programa Pòdium d'aquesta nit. Per saber totes les novetats del Club Bàsquet Sant Celoni, tenim com cada setmana al telèfon amb en Jordi Pavón, entrenador i coordinador de cistella gran del club. Molt bona nit, Jordi.
Bona nit, com estem?
Doncs molt bé, i tu?
Pues aquí, ja una setmana més.
A punt per fer tota una crònica extensa, llarguíssima, d'un cap de setmana passat, d'explicar-nos una miqueta de prèvia de què és el que passarà a partir de demà. Comencem, no? Ens hi posem?
Sí, home, ganes ja en tenim de tornar a la competició, i més ara que estem amb dinamites positives, intentar-ho llegar al màxim possible a tots els equips que estan guanyant, i evidentment els que estan perdent, doncs, evidentment, posar setmanes a l'aula per treure aquests resultats més negatius.
Mm-hmm. Grandiosa victòria del sènior masculí aquest cap de setmana. Esteu doncs molt sí. Ben col·locats a la classificació, eh?
Doncs sí, la veritat és que va ser una victòria molt difícil amb un rival directe, on ja hi hem aconseguit també tenir la baralla, per al tram final, sobretot important, si estiguéssim empatats, perquè els marges entre els 4 i 5 primers són molt curts, i ja podem dir doncs, que amb l'escala tenim l'Avaraix, i amb l'Unyà, doncs, a part de guanyar, que era un rival directe, doncs, també hi tenim l'Avaraix, i crec que és el més important. I en un partit que va ser molt difícil, i on hi van haver moltes alternances al marcador, tant a dalt com a baix, bueno, i l'equip va mostrar la personalitat que ens havia costat de mostrar en aquesta lliga.
Mm-hmm. Què espereu per aquest final de lliga, per aquest segon tram de lliga, pel que fa al sènior?
Home, els sèniors podem dir que hem guanyat els dos primers partits de la segona volta, que egoístament crec que som el millor equip de la categoria. L'única cosa que no hem demostrat en la primera, amb molta irregularitat, i jo tinc una fe cega en els jugadors. És un problema de cohesionar una miqueta el grup i d'estar més contundents en partits irregulars, i si ho aconseguim, doncs estarem a la zona alta. Si no, doncs com que és una lliga molt competida, estarem lluitant amb els equips de la zona mitja, i no hi haurà un lícit en el tram final. Jo crec que si seguim treballant bé en els entrenaments, la gent es centra i en els partits no entrem en guerres psicològiques a vegades i en plantejaments raros, doncs serem un equip molt a tenir en compte en la segona volta.
S'ha de sortir a jugar i a fer-ho bé, perquè en sabeu. Ho teniu tot de la vostra mà. Sènior femení.
Sí, doncs el sènior femení aquesta setmana va guanyar a Canovelles i bueno, també estan ara amb una dinàmica positiva, guanyant aquests partits que s'han de guanyar per estar a la zona noble i, bueno, i afrontar amb energia els que estan a dalt i també doncs, aspirar a estar entre els quatre primers.
Perfecte. Ara esteu treballant en aquesta segona volta. Hi ha molts equips que estan molt ben posicionats en les seves respectives lligues. Teniu equips imbatuts, impensable, en aquestes alçades de lliga. Normalment hi ha molt pocs clubs que ho puguin arribar a dir, això. I imagino també per l'altre costat que començant a preparar carnestoltes.
Doncs sí, el club està fent una, bueno, una feina important organitzativa, sobretot per preparar el carnestoltes. El caire esportiu està molt bé, equips que guanyen, equips que perden, però equips que treballen, sobretot, però la vessant aquesta més social, doncs on el club està treballant ja doncs, amb el tema del Carnestoltes, amb activitats de Setmana Santa, tema de torneig i més activitats, i el Carnestoltes, que és una activitat doncs, que el club l'any passat hi va colar-hi molt activament, i aquest any estan preparant sorpreses per demostrar que no només juguem a bàsquet.
És a dir, que d'aquí dues setmanetes us veurem pels carrers de Sant Celoni i qui sap si també aconseguint premi exactament igual com vau fer l'any passat. No a la vida tot és esport, sinó que hi ha moltes parts lúdiques en les que també marqueu equip.
Sí, no, hi ha grups que bueno, ja ho van demostrar l'any passat, no? Que estan molt cohesionats i tenen molta il·lusió per fer aquest tipus d'activitats i estan preparant sorpreses per guanyar, no ho sé, però per passar un bon rato i fer una rua divertida, doncs està clar.
Ens n'hauràs d'anar fent 5 cèntims de tot això en aquestes properes setmanes que ens queden fins al dia de Carnestoltes, igual que també a la que hi hagi informació d'aquests tornejos de Setmana Santa, 3/4 del mateix. Tenim ganes de saber, tenim ganes d'informació.
Sí, nosaltres no ja et dic, no. Nosaltres des del club la idea és la de no estar parats i, bueno, i més els nanos i sobretot en categories petits, tot el que sigui xerinolla i coses vinculades al bàsquet on puguin estar amb els seus amics, doncs es valoren i com que tenim l'energia per fer-ho, doncs intentem tirar endavant.
Perfecte. Pel que fa a propera jornada, comenceu demà mateix. Bé, de fet, a casa tots els partits són per demà dissabte, excepte un a diumenge, el cadet femení. La resta tot és fora de casa, és a dir, els equips sèniors, per exemple, juguen fora de casa.
Sí, els dos equips... bueno, el que parlàvem abans, no? Amb dinàmiques positives, intentar allargar al màxim aquesta dinàmica positiva i fora de casa doncs, mantenir els resultats que estan tenint darrerament. I el més important, que parlàvem amb els dos entrenadors sèniors, no? Que estem aconseguint doncs, no tenir lesions, arribar amb bones dinàmiques i ara mantenir resultats i que la gent estigui en trempera fins al tram més difícil del que és el final de la lliga.
Nosaltres ara repassarem tot aquest calendari de partits, fora de casa, tot concentrat en dissabte. Déu-n'hi-do. És a dir, si algú els vol seguir, ho tindrà pràcticament impossible, si vol veure tots aquests partits, perquè, clar, hi ha el desplaçament. Per exemple, el sènior femení se'n va cap a Parets i el masculí cap a Blanes, amb un quart d'hora de diferència. És a dir, és impossible, hem de triar aquí, no? Però, en canvi, tenim molts partits que podem anar a veure aquí mateix al pavelló i veure molt bons partits. Cadet femení, el que dèiem abans, júnior femení, minis, infantil... Tenim una miqueta de tot. El club és gran.
Sí, cada cap de setmana l'espectacle està garantitzat i hi ha equips que juguen els seus partits i que, evidentment, doncs, tenen més gent s'apropi per animar i per veure'ls, doncs, més il·lusió els hi fa ells i la veritat és que també es veu molt un bàsquet, és un bàsquet diferent i bueno, il·lusiona molt de que hi hagi gent a les grades i crec que aquest any hi ha força gent en els partits.
I tant. I escolta, per cert, les noies com ho tenen allò de poder marxar de torneig a ses illes?
Pues les noies estan fent mans i mànigues per anar al torneig de Setmana Santa. Estan fent activitats paral·leles per recaudar fons per poder-hi anar i, bueno, i està Setmana Santa doncs, en el torneig participant, que serà una activitat molt xula i vamos, que suposo que serà un record imborrable per elles.
I aprofitem, busquem mecenes, eh que sí?
Sí, tot el que sigui col·laborar i apoyar, doncs una de les primeres activitats que han fet ha sigut el tema de muntar el bar al pavelló els dies de partit del sèniors i els diumenges les podeu trobar allà fent creps de xocolata, venent begudes... O sigui, han muntat un minibar i tot el que recauda és perquè puguin afrontar aquest viatge.
Perfecte. Però si són espavilades, aquestes noies. Ho fan bé al camp, a dins i a fora. Si és que no es pot demanar més.
Sí, sí, és un equip on tenen una passió important pel bàsquet i després es veu amb aquestes activitats, no? Que sempre estan amb les ganes de fer coses i de col·laborar amb el club, i el club, evidentment, això és a la inversa. El club col·labora amb ells i tot el que sigui ajudar, doncs el club ho farà amb elles.
Sou grans, clar que sí. Doncs Jordi, moltes, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Sabem que tens un munt de compromisos, un munt de coses. Ara mateix tens un entrenament entre mans. Per tant, ràpid, cap allà, amb els nois, que
van
a guanyar.
Per un ratet que podem parlar de bàsquet no n'hi ha problema.
I tant. Mil gràcies. De nou, gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Doncs ja ho avançàvem. Fem ara el repàs a tots els partits que podem anar a veure aquest cap de setmana, començant, com sempre, per tots els que juguen aquí, al pavelló 11 de setembre de Sant Celoni. Per demà dissabte, a les 9 del matí, tenim un partit. Premini masculí B, Cardedeu. A 11:15, dos partits. Preinfantil masculí, Sant Jordi. I mini femení, Tona 1. 12 del migdia, dos partits més. Infantil femení, Llinars. I mini masculí, Granollers Blau. Darrer partit a casa per dissabte, 4 de la tarda, júnior femení, Argentona. Per diumenge, un únic partit, també a les 4 de la tarda en aquest cas. Cadet femení, bàsquet Sant Cugat. Partits fora de casa, amb el Sant Celoni com a visitant. Per demà dissabte, a 10:15 del matí, la Garriga, premini femení. 11:15. Montgat A, premini masculí A. 11 del matí, La Salle Horta B, cadet masculí. 12 del migdia, dos partits a dos emplaçaments diferents. Torelló 3, premini masculí 2009. I Granollers, júnior masculí. 6:15 de la tarda, Club Bàsquet Parets B, sènior femení. 6:15, Blanes, sènior masculí. I tancant repàs, 6 de la tarda, Sant Fost, sots 21 masculí.
El Club Vòlei Sant Celoni també va disputar partits el cap de setmana passat i en jugarà aquest. De la jornada passada, les juvenils escolars i les juvenils van imposar-se a les seves rivals. En canvi, les infantils escolars, les infantils, les cadets i les sèniors no van poder remuntar el marcador desfavorable. Per demà, les infantils escolars jugaran amb les de Granollers a les 9 del matí al Tub i a 6:15 de la tarda, a Cardedeu, les juvenils escolars s'enfrontaran al blanc i vermell. Ja diumenge, les juvenils visitaran les de l'Hospitalet a les 10 del matí i a 11:45 les seguiran les cadets. En canvi, les sèniors visitaran el poliesportiu de la Creueta del Coll per jugar amb l'Institut Montserrat a 1 del migdia. Ja a 2 del diumenge, a les infantils se les veuran al Sandor.
I nou canvi d'esport, una vegada més en el pòdium. Obrim les portes dels estudis de Ponset Ràdio per rebre en Jesús Marín. Què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit.
És moment de futbol sala amb lletres grans per veure grans jugadors, clar que sí, que té el club. Molt bons resultats, altres una miqueta més ajustats, d'altres previsibles. Però bé, jo em sembla que m'estic avançant massa, per tant, anem passet a passet.
Pam a pam, no?
Exacte, això mateix. Què va passar aquest cap de setmana?
Moltes coses.
Moltíssimes. Vinga,
sempre que hi ha partits passen moltes coses, sí, sí, sí.
Comencem pels petitons de la casa.
Com sempre, els petits, que són els més grans.
I tant.
Van fer un partidàs, van guanyar el seu partit 10-4. S'ha de tindre en compte que van per quarts els partits dels prebenjamins, 4 quarts de partit, i fins al tercer quart el nostre equip anava guanyant per un gol. O sigui, l'altre equip va competir molt, 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 molt al partit, però finalment el Benjamí, que són una colla de pirates cum laude, van guanyar 10-4, van fer un partidàs i tornem a lo mateix. Als inicis dèiem això, no? Que no volien soltar la pilota, no, la pilota ni el company, no? I cada vegada més la pilota al company arriba cada cop i moltes vegades durant el partit, i fan combinacions molt maques de veure, i la veritat és que va ser un partit molt, molt, molt interessant. El resultat a sobre és boníssim. I a sobre els nens estan de celebració. A l'entreno del dilluns gairebé ni entrenaven perquè estaven tan contents, perquè ara són líders.
Home,
són els líders ara són els líders de la lliga, no? Que bueno, els que són més adults i saben que estan en etapa de formació, això és secundari, però tu treu-li la il·lusió al nen de que és líder.
Van els primers, escolta.
Home, déu-n'hi-do.
Els heu d'organitzar una festa o alguna cosa, perquè això ha de tenir la seva recompensa.
Home, ells, jo sempre dic el mateix, són els millors, però ara a sobre ja són oficialment els millors, no?
I tant, ja els hi han reconegut.
Ja els hi han reconegut, no? Ja no és que els hi digui, mira, el tio aquest que de vegades volta pel sot, no, ara ja és oficial, eh? Ah, no, és veritat.
Exacte. No és que ho diguin al club, no és que ho diguem a través de la ràdio, sinó que és que ara ja se n'ha assabentat tothom. Tota Catalunya em va plena que el Sant Celoni, el Benjamí, és líder de la seva classificació.
Home, no has parlat d'una altra cosa.
Veus? No, sí, ja ho sabia. Avui jo obrint el diari és la primera cosa que he trobat.
Doncs sí, molt contents, molt cofois. El seu entrenador, l'Eduard Pacheco, està fent una feina immillorable amb els nens. A més, ha de tenir en compte que treballar amb nens tan petits té un costat molt bo, que és impressionant. O sigui, jo, quan m'ha tocat fer-ho, i a moltes etapes de la meva vida d'entrenador m'ha tocat fer-ho, sempre és gratificant, però ara la part negativa també és molt, molt estressador, no? Perquè, evidentment, per explicar conceptes i tal, i l'Edu Pacheco és un entrenador que li agrada molt els conceptes, que li agrada molt anar molt acurat, no? Tot i que, mira, ara tiraré pedres contra mi mateix, perquè la meva feina és dir-li, no?, que ha de ser acurat, que tal... I jo li dic al contrari, li dic, home, Edu, que són petits, tranquil, no passa res. Donem-li una mica més de, no? I no és que ell els apreti, ni molt menys. Ell la veritat és que és... Per mi és l'entrenador ideal per a una categoria com aquesta. Perquè té l'exigència que ha de tenir, però no se li nota. Perquè de vegades sembla un més d'ells, no? O sigui, els nanos se l'estimen que és una passada, però tot i així ell ho pateix, no? Perquè diu, clar, és que dona la sensació que potser... I tal, i jo li dic, però si són petits, home, és normal que tu estiguis explicant una cosa i per darrere estiguin dos corrents jugant al pilla-pilla i tal, perquè hem de tindre en compte que el nen més petit que té els entrenaments l'Eduard té 4 anys.
Uf, carai!
Vull dir, que té un mèrit molt, molt gran la taxa, ja no pels resultats, que torna a lo mateix, els resultats, mira, de vegades són circumstancials, sinó pel resultat realment important, no? Que és l'alegria amb la que juguen aquests nens, lo cohesionat que estan, lo contentes que estan les famílies, que ells continuen venint amb la mateixa il·lusió que el primer... No, mentida.
Amb més
il·lusió encara que el primer dia, que això és molt, molt difícil, no? I això és el que realment per mi qualifica la feina que s'està fent amb aquests nens, de millorable. Després, mira, van líders, pues chapó.
Vull dir, ja... És que, com vols que no estiguin contents, home? Sí. Més amunt ja no poden pujar, és absolutament impossible. Continuaran allà, això segur.
Sí, sí, sí.
Vam tenir més partits. Després, de què hem de parlar?
L'Alaví. Jo vaig per ordre d'edats, no d'importàncies, perquè tots són importants.
Sí.
Però l'Alaví tenia un partit molt difícil. Bueno, a casa d'un d'aquells clubs que tenen una solera i una solvència com a club, anaven a Vilassar, a casa del Rogers Català, i són clubs que treballen molt bé la base i que porten molts anys fent una feina. Aquest partit fora de casa, amb els alavins, bueno, que tenen en comú amb els benjamins, que tenen una il·lusió imparable per tot, però els hi falta molta experiència comparat amb els rivals, no? Això no va ser cap llosa, tot i que ho semblava per moments, perquè el partit anava 3-1, però al final els alevins van treure un 3-3, que és un resultat molt, molt, molt positiu per estar...
Van aconseguir un empat a fora
sí,
sense tenir tanta experiència com els altres.
Sí, i amb un equip dels difícils, no? Amb un equip d'aquells de... Bueno, d'aquells partits... Nosaltres no anem a perdre mai a cap puesto, ja t'ho dic ara. Vull dir, jo sempre guanyarem. Però és un d'aquells partits que si els perds, doncs ho entens. Dius, bueno, entrava dintre de la, bueno, del que ja estava previst, no? D'alguna manera, vull dir, és una derrota d'aquella amb la que ja comptaves, no? Però no, els nens van dir, bueno, compta tu si vols amb la derrota, nosaltres no. I ens van donar una lliçó important i no es van rendir en cap moment i van jugar un partit de tu a tu, va ser molt, molt, molt igualat i al final el resultat fins i tot ho va voler marcar així, no? Un 3-3, realment pel que es va veure va ser un resultat molt just. Podia haver guanyat qualsevol dels dos, també t'ho diré, eh? Vull dir, hi va haver ocasions, hi va haver... I potser podia haver acabat el partit 3-2 perdent nosaltres, com podia haver acabat 3-4 guanyant nosaltres. Així que 3-3 és un resultat molt bo i molt just.
És el que anava a dir. Així, si és un teva-meva constant, és més normal.
Sí, sí, sí. I també parla molt bé això de la feina que està fent el Ferran amb els seus nens, perquè tenir 18 alevins, tenir 18 nens... Els entrenaments no és una feina fàcil i no només la fa perfecta, sinó que l'envia... O sigui, els entrenaments dels alevins m'encanten perquè, bueno, ja la tònica del club és que no, els entrenadors no cal que ens quedem afònics als entrenos, no cal. Però penses, bueno, amb 18 nens, no? Sempre pot passar que algun... Ei, atenció! No? Alguna miqueta, una paraula una mica més alta, no? S'hagi de dir, no? I no es passa el cas. Estan tots tan concentrats a la feina i tan contents i tan animats jugant que no hi ha petites distraccions o petits moments de tindre que cridar l'atenció a ningú. I això també parla molt bé d'aquest equip.
I amb tan petits, com s'aconsegueix aquesta concentració de tots? Perquè, clar, d'alguns és més o menys, bé, una miqueta més lògic i tal, però d'absolutament tots, tots concentrats i tots a una, això, déu-n'hi-do, eh?
Això,
en Ferran ens haurà d'explicar algun dia
sí,
com ho fa.
Sí, quin és el secret, no? Sí. Igual fa màgia i no ens ho vol dir.
Exacte, vés a saber. Sí. Més equips fan màgia.
Sí, els infantils van perdre el seu partit a la pista del Cardedeu. El resultat és 11-6. Uh-huh. Bueno, és un espectacle de gols. Nosaltres encaixem 11,
però
és el que anava a dir. Nosaltres encaixem 11, però fem 6. Vull dir, parla d'un partit molt trepidant, no? I és veritat que ho va ser, però per mi el partit, a part de ser trepidant, i això ja parla d'un bon partit i parla d'una bona feina, tot i que sigui una derrota per l'infantil, hem de tindre en compte que l'infantil és un equip també que és nou de trinca. I que, com ja he dit moltes vegades, contra més alta és la categoria a la que competeixes, més difícil és el debut, no? És a dir, si tu ja vens de fer una feina des de la vins i passes a infantil, doncs no és el mateix que debutar directament d'infantils. Sí. I tot i així, poder plantejar un partit amb un rival que la classificació està bastant, bueno, bastant bé posicionat i que està fent una bona feina, i el Cardedeu, a més, és un d'aquells clubs que...
Amb solera, també.
Uf, sí, sí, és d'aquells que fan por, no? Que dic jo, tenen el sènior del Cardedeu, sí, sempre està entre primera divisió, divisió d'honor, o sigui, tenen molts anys de feina i això es nota, no? Tu puguin anar a una pista com aquesta, si plantejar un partit amb un ritme molt alt i molt trepidant, fins i tot per l'altre equip, no? Que l'altre equip no ho tingui clar, ja parla d'una feina impressionant. Però, a més, ho diré d'una altra manera, és que el nostre infantil, com és normal, va entrar al partit... De... Bueno, no les tenia totes, no? I va arribar un moment que estàvem perdent 6-0. Mm. I amb el 6-0 es va demanar un temps mort, es van fer les coses que s'havien de fer, l'equip va sortir a jugar d'una altra manera, no pel tipus de joc, sinó per l'ànim del joc. I gairebé a les acaballes del partit, quedant 10 minuts, una cosa així, l'equip es va situar 6-5 al marcador. O sigui, és una remuntada, una revifada...
Espectacular.
Sí, espectacular. O sigui, van estar a punt fins i tot d'aconseguir l'èpica, no? També és veritat que quan estàs amb el 6-5, a l'edat que tenen, l'emoció i la que ja ho tenim a tocar, els hi va fer cometre precipitacions que van facilitar que el Cardedeu tornés a agafar avantatge al marcador, no? Sí. Tot i així, vam ser capaços de marcar un gol més, perquè vam acabar amb 6 i no 5, però el Cardedeu en aquell moment ja anava 9-5, vam fer 9-6, i després quan ens van fer el 10-6, bueno... Aquí ja l'11 és anecdòtic perquè va ser gairebé a l'últim minut, però fixa-t'hi, no? Un senyor Cardedeu, no? Un senyor Cardedeu Futbol Sala t'està guanyant 6-0 contra un equip amb Sant Celoni, amb molta il·lusió, molt de coratge i que juga molt bé, però novell, vull dir, i amb tota la inexperiència que tenen aquests nens i 100 nens, i et poses 6-5 i acabes plantejant un partit que semblava que s'havia acabat a la primera part i dura fins gairebé quan falten 3 minuts per acabar el partit, no? Això parla per mi d'una feina impressionant també del Xatxo, que és el seu entrenador, i d'aquests nens, sobretot a nivell d'esperit, no? El ser capaços de no rendir-se, el ser capaços de continuar jugant, i el domini que tenen de la pilota, que aquesta és la part que no m'agrada, que no en són conscients. O sigui, aquests nens, quan agafen la pilota, comencen a jugar entre ells, passes curts a un, dos tocs, d'una manera... que gairebé seria destacable per sobre de la resta d'equips del club. I mira que la resta d'equips del club juguen molt bé, fins i tot els que entreno jo, vull dir, fins i tot aquests.
Sí.
Juguen molt bé, però aquests infantils estan començant a destacar per sobre a nivell de domini de la pilota. I això que tots els equips del club juguem això, a tindre un domini de la pilota. Però per mi crida l'atenció que sense tindre aquella experiència i sense tindre aquell bagatge i sense obtenir els resultats i amb una mancança de confiança, que és normal, de perdre tants partits, ells continuïn jugant d'una manera, això, un, dos tocs, a una velocitat que cap equip els pot aturar, ni tan sols el Cardedeu, que t'està guanyant 6-0. Mm. Vull dir, i això jo crec que ells, quan se n'adonin, no quan se'ls pugi al cap, sinó quan se n'adonin, quan siguin plenament conscients d'aquesta capacitat que tenen per jugar, capgiraran per complir tots els resultats que estan tenint.
Més que res perquè... Bé, el partit són de dues parts, primera i segona part, però en canvi pel que ens estaves explicant és com si n'hi hagués tres.
Sí,
és a dir, una
sí.
Primera de por escènica, d'ostres, estic jugant contra aquests que sí, que són molt, molt bons, una segona de, va, total, vaig a jugar perquè no tinc res a perdre, ja estic perdent ara mateix, i és quan surten això, l'espectacle pur, no?, de futbol sala,
sí.
I després la tercera part de, ostres, ho tinc ja tant a tocar i em poso nerviós una altra vegada,
sí,
tornem
sí,
enrere.
Sí. És correcte, és correcte, sí, sí, sí.
I és un, però per què? Ja ho tenies a tocar, per què? Què, bueno, què t'ha passat?
Perquè les emocions a pista no es queden a marge.
Experiència.
Clar, l'experiència el que fa moltes vegades és això, és que siguis capaç de controlar l'emotivitat que el partit t'està portant, no? Controlant aquella emotivitat, tu pots continuar concentrat en el teu joc, amb el que està succeint a la pista, però clar, quan l'emotivitat es desborda i tot és emocional, no? És aquella frase que es diu, no? És que han jugat amb més cor que no pas cap, no? L'experiència el que et fa és poder combinar bé el cor i el cap. I en aquest cas, ells, arribats al 6-5, el cor els hi va poder, però bueno, jo també, o sigui, aquí no hi ha retrets, aquí no hi ha retrets, és normal. Tu estàs perdent 6-0 i tu ja vens d'una ratxa de partits que no guanyes i el Cardedeu és el Cardedeu i et poses 6-5, clar, ells, bueno, és que és normal. O sigui, m'hagués passat a mi si hagués estat jugant i mira si tinc experiència, o sigui, imagina't amb ells.
Aquests nois són molt bons, clar que sí.
Sí, sí, sí.
Cadets, què van fer?
Bueno, els cadets van perdre 1-6. Normalment les derrotes les analitzem d'una manera determinada, però aquesta derrota per mi és especial perquè, sense treure-li cap mèrit, absolutament cap mèrit a l'Escola Pia Sabadell, que és l'equip que ens va visitar al pavelló 11 de setembre i va fer el seu partit, es va esforçar i va guanyar i se'ls aplaudeix i se'ls felicita. Hi ha una diferència entre que l'altre equip et guanyi i que tu perdis.
Mm.
I nosaltres vam perdre, que és molt diferent a dir que l'altre equip m'ha guanyat. D'alguna manera nosaltres estàvem fent un molt bon partit. L'Escola Pia Sabadell són cadets de segon any, són nanos físicament superiors a nosaltres i amb aquesta idea vam plantejar el partit, però tot i així, durant la primera part, nosaltres els vam controlar perfectament. Però quan dic perfectament, vull dir perfectament. O sigui, no van tindre gairebé cap presència ofensiva a la nostra àrea. I això que nosaltres som un equip de jugar molt a dalt, en el que, entre cometes, és molt fàcil que amb la circulació de pilota un equip físic fort també és molt ràpid, normalment, t'agafi i al contraatac, ni que sigui un parell de vegades o tres, i no va haver ni una. O sigui, el nostre control de pilota va ser perfecte. Vam crear les ocasions suficients com per tindre un avantatge superior al marcador, però bueno, anàvem 1-0, perquè després l'encert, bueno, pues hi ha dies que la pilota costa més que entri, hi ha dies que costa menys. El futbol sala també és molt ràpid i els equips, normalment, quan a primera divisió, inclús el Barça, no? Per guanyar un partit 4-1, ha de fer 50 o 60 ocasions de gol. No?
Sí.
A futbol sala ja funciona una mica així. No? I nosaltres estàvem amb aquesta dinàmica. No? Després, l'àrbitre, i no és culpa seva, tot i que no va estar encertat, va prendre una sèrie de decisions que els nostres jugadors, també s'ha d'excusar perquè tenen una edat i hormonalment pues, estan com estan, els hi va treure de polleguera, no? És a dir, la primera part s'ha d'acabar al minut 25 i sense cap explicació ni cap tipus de motiu, la primera part va acabar al minut 29 i coincideix que al minut 29 és quan l'altre equip ens va marcar l'1-1 i justament en aquell moment l'àrbit xiula al final. És evident que jo entenc que és una casualitat, l'àrbitre bueno, es va despistar i va allargar i va donar la casualitat que l'altre equip va empatar. Tu també has d'estar fent la feina, no? Vull dir, aquest gol arriba, o sigui, l'àrbitre no el regala, vull dir, tu potser no estàs fent allò, no?
Sí.
Vale, l'has rebut per algun motiu X. És veritat que fa ràbia, no? O a ells se'ls va fer molta ràbia que fos quan ja no hi tocava estar jugant, que això era temps de descans, per dir, no? Perquè passaven 4 minuts del que realment tenia que haver durat la part, no?
Sí.
I els nens aquest agravi ja no el van superar, mentalment no el van superar, perquè l'àrbitre, bueno, torna el mateix, no va estar encertat, els fores de banda no el xiulava bé, els corners no el xiulava bé, hi va haver accions una mica, bueno, vam tindre un jugador que no va poder jugar la segona part perquè va rebre un cop de puny a les costelles i l'àrbitre va amonestar el jugador que va rebre el cop de puny i no el que va donar el cop de puny.
Però per què?
Bueno, perquè en el moment, i aquesta part, bueno, nosaltres sí reconeixem que, tot i rebre el cop de puny no ha de ser així, en el moment de rebre el cop de puny, quan el nen estava al terra plorant, va insultar l'altre jugador. Li va dir, no sé si ho podia anar, però va dir gilipolles. No? Llavors l'àrbit va dir, no s'ha d'insultar, no sé què, targeta groga per insultar un rival. I dius, bueno, està bé que marquem una educació, però al cop de puny, aleshores, què passa? Que no ha succeït o no té res a veure amb aquest fet? I a més, el nen no va poder acabar el partit. O sigui, que no va ser qualsevol cop de puny, tampoc. No? I a més, va ser una acció en pilota. El nen no tenia la pilota, es va sortir d'un regat i mentre sortia del regat, l'altre, perquè no passés, jo no dic que fos un cop de puny intencionat, no? Però potser amb el gest va deixant el braç amb allò que li va donar el cop de puny.
Diguem que el més lògic seria targeta per tots dos.
Sí.
L'un per haver agredit, l'altre per tornar-s'hi verbalment.
El més lògic és que xiulis la falta, que això no va passar i que siguis conscient de la situació de joc i després, si vols amonestar correctament, pots amonestar tots dos jugadors, un perquè ha agredit físicament l'altre, i jo no jutjo la intencionalitat. O sigui, jo parteixo de la base que segurament el jugador de l'Escola Pia Sabadell, sortint d'aquell regat, va voler reaccionar ràpid i amb els braços oberts va fer així amb bastant força, perquè a més era un nano grandot, i li va donar el cop de puny. O sigui, no estic dient que li donés a propòsit, perquè jo no estic dintre del cap d'aquell nen i jo no soc ningú per jutjar.
No, però a partir del punt en el que agafar per la samarreta algú i no l'estàs agredint...
Sí, és tarja groga.
És tarja, sí, doncs sí. Imagina't un cop.
Correcte. Sí, per això dic no, perquè si el cop de puny és intencionat, en realitat és tarja vermella, perquè és una agressió a un rival, directament. Vull dir, aleshores fixa-t'hi que jo, com entrenador del Sansaroni, ja no t'estic dient no, és que això tenia que haver sigut expulsió de l'altre. No, o sigui, jo ja no estic ni entrant a valorar això. Jo només estic dient que sanciones amb una tarja i a l'altra no, ni tan sols xiules la falta. Bueno, jo com a entrenador estic preparat per assumir això i intento que els meus jugadors també estiguin preparats, però no va ser el cas. O sigui, aquestes accions a ells els van foragitar. Així que la segona part, en comptes de dedicar-se a controlar la pilota, es van dedicar a tenir duels personals amb els altres jugadors futbolístics. Vull dir, en cap moment de buscar pessigolles, ni de faltes, ni, però era agafar la pilota, conduir per intentar regatejar-me aquest tio que em fa ràbia i fer-li un canyo a l'altre, la perdo, contraatac de l'Escola Pia. Torno a recuperar la pilota, torno a conduir fins que m'estimbo, futbolísticament parlant, no? Fins que m'estrello amb el defensa, perdo la pilota, contraatac de l'Escola Pia. Sí. I així durant tota la segona part. I clar, evidentment, en el moment que tu fas això, estàs creant 0 ocasions de gol. Però li estàs permetent a l'altre equip, que és un equip de jugar al contraatac, que et creï les que vulgui, perquè cada cop que tu la perds d'aquesta manera és una contra. A més, com l'equip està foragitat, tots van ahir com al zafarrancho, no? Però tu no li estàs passant a ningú, tu la perds, però tens 3 o fins i tot el porter una mica avançat, inclús perquè volia anar a jugar amb tu. Allà amb tu, però tu has perdut la bola i l'altre equip l'està recuperant i ara hem de replegar tots, no? Clar, va ser, tàcticament, va ser un sinsentit. O sigui, els nostres jugadors van fer un partit, ho diré d'una altra manera, ells acusen a l'àrbitre, i tenen raó, de que totes les decisions que va prendre van estar malament, i és veritat. O sigui, per exemple, la revisió de fitxes la va passar individualment amb els dos equips. La revisió de fitxes s'ha de passar amb els dos equips junts, amb els delegats presents, perquè per això es diu revisió de fitxes. També no només la revisa l'àrbit, sinó el delegat de cada equip. Sí. I això no va fer així. Protocolàriament parlant, s'ha de fer una sortida, han de sortir tots dos equips junts al camp, s'han de posar al centre del camp amb l'àrbit, estendre una banderola que diu pro-violència al futbol i rebre l'aplaudiment de la grada, que per cert, la grada de l'11 de setembre estava plena de gom a gom i això m'omple de joia, sí, la veritat. Sí, sí. I no ho va fer, també s'ho va saltar la torera. Després estem parlant d'un equip com el nostre, que és de dominar pilota contra un equip de contraatac, i en tot el partit, 50 minuts, ens va xiular només un córner.
Impossible.
I estadísticament parlant, per molt malament que ho fèixim, no surten els números, no? Vull dir, totes les decisions que l'àrbitre va prendre va estar malament. Però ara és on ve, per mi, la clau de la derrota no és aquesta, sinó el fet de que totes les decisions que els nostres jugadors van prendre a partir de la segona part van estar malament. Totes. O sigui, el nivell cometes de l'àrbit. És a dir, l'àrbit es va equivocar en tot el que va fer. Però és que els nostres jugadors també. Perquè estem parlant d'un equip, que era l'Escola Pia, molt físic, però amb un sistema defensiu, no vull dir precari perquè sembla que estigui criticant o que sigui, però un sistema defensiu gairebé de perseguir la pilota. O sigui, 4 jugadors en bloc perseguir la pilota a una banda. Això que vol dir? Que si tu ets un equip de dominar espais i de tocar pilota, si jo oriento la pilota cap a una banda i els 4 jugadors estan orientats cap allà, si la canvio de banda ràpidament, com a mínim tinc un jugador sol per entrar a la zona de perill. Nosaltres en cap moment ens vam dedicar a jugar a pilota. No vam fer ni un sol canvi de joc a tota la segona part amb un equip que es dedica a perseguir la pilota com si fos un gat perseguint els làsers aquests. Vull dir, sí, amb un equip que juga d'aquesta manera i tu no fas un canvi de joc en tota la segona part, quan tu tens un equip entrenat específicament per fer aquestes coses. I juguem això, intentava jugar defenses, intentar obrir forats, intentar, sí, tindre sempre un jugador a l'espai lliure, basculant, rotant, fent... No vam fer cap rotació, no vam fer cap basculació, no vam filtrar cap passe, no vam fer cap canvi de joc, vull dir...
Estaven enfadats
i es van dedicar, bueno, a jugar com si fos al pati de l'escola. Aleshores, entenem que l'àrbit no va estar encertat, però per mi la derrota ve perquè nosaltres mateixos no vam estar encertats. I això jo espero que ho aprenguin com a lliçó, perquè és molt important. El protagonisme del joc és seu. O sigui, no és de l'àrbit, ni del públic, ni del protagonista. O sigui, ells depenen de si mateixos. No poden esperar dependre d'un àrbit. No podem esperar dependre de que l'àrbit estigui encertat o desencertat en nostre favor, que només faltaria. hem de dependre de nosaltres mateixos, de saber qui som, a què juguem, veure què està fent el rival i dir, bueno, pues, va, juguem per aquest espai. Mira, els hi fa mal que els entrem per l'esquerra, els hi fa mal que els hi fem paral·leles, o els hi fa mal que els hi fem diagonals. Vull dir, que són coses que el meu equip domina i que sap fer perfectament. Nosaltres no som un equip físic, tenim jugadors que són malabaristes, entre cometes, que tenen molt de toc, que tenen molta visió de joc, molta precisió amb les passades que fan. Aleshores, si no aprofites això, això no és culpa de l'àrbit. És culpa de l'àrbit si a l'hora de tu d'aprofitar-ho t'estan donant patades fins en el carnet d'identitat i l'àrbit no talla el joc dur i aleshores tu no pots distribuir la pilota perquè contínuament el joc s'està interrompent. Però aquest no va ser el cas. O sigui, l'Escola Pia Sabadell, bueno, va tindre les seves faltes, però no van fer un número de faltes per sobre de la mitjana. O és veritat que l'àrbit no les va xiular, però ells tampoc van abusar d'això. Vull dir, que igual que diem unes coses, diem unes altres. Ells podien haver aprofitat aquest buit legal que l'àrbit va crear i tampoc ho van fer, no van plantejar un partit fora del reglament. Van plantejar un partit dur, al límit del reglament, però no per sobre del reglament. Dit això, també et dic que l'edat que tenen vas sofrint una injustícia rere una altra dintre del mateix partit, et poses nerviós, et foragites, i per molt que jo et digui que mantinguis la concentració i que si continuem jugant podem guanyar, a tu la ràbia et va perdint si t'està menjant. Vull dir.
I tant que sí.
Vale? Bueno, però s'ha d'aprendre.
A veure, si nosaltres som més grans i ens passaria exactament el mateix. Això segur.
Bueno, d'arbitratges sí, potser ja estic més avassat o tinc la pell més dura. Així que el que va passar l'altre dia al pavelló 11 de setembre no em va agradar i no em sembla bé. I jo crec que l'àrbit té una responsabilitat, a més amb nens, que ha de cuidar d'una altra manera. Però a mi no m'atreu de la polleguera. Perquè jo veia que el meu equip, jugant, podia guanyar perfectament el partit, el tenia dominat. Però, evidentment, jo no tinc 14 anys.
Ja els hem passat.
Sí.
Els que tampoc no tenen 14 anys són uns nois una miqueta més grans. Tampoc no molt.
No molt.
Que jugaven en un... Bé, en un espai petit,
sí.
Sense bandes.
Sí, sí, correcte.
Amb problemes per poder llançar la pilota.
Sí, sí.
Què els va passar als sèniors?
Bueno, els sèniors visitaven la pista del Montornès. M'agrada que hagis dit això de petits, bueno, no tant, però no gaire diferència, perquè t'ho diré fàcil. Els sèniors, normalment, per exemple, el Montornès està barallant per pujar a segona catalana. Està allà, hi ha tres equips que estan un punt entre ells i que tot estan, no, allà en un punyo, no, que es diu. Vull dir, la mitjana d'edat del Montornès són 29 anys.
Uh-huh.
I és una mitjana, bueno, és un sènior, és correcte. Que la mitjana del futbol sala Sant Celoni A, sènior, el primer equip, és 19 anys. És que si ens descuidem gairebé és un juvenil.
Doncs sí.
I això per mi és positiu. Té una part negativa que ara explicarem, però és molt positiu perquè parla d'un equip que té molt de futur. Vam anar a la pista del Montornès. La pista del Montornès, com ja vam dir l'altre dia i bé has recordat tu, és una pista una mica... El que són les bandes no té gaire marge, no? L'altra cosa que té, i això no és una excusa, això ja ho faig jo com a entrenador comentari, no? És que és una pista molt baixa i la condensació d'humitat, no sé exactament per què, no tinc una explicació, però es crea una condensació d'humitat i una sensació de calor que fa que tu ofeguis. O sigui, jo estava entrenador a la banda i gairebé no podia donar instruccions perquè estava suant i com ofegat, em costava respirar.
Al mig del vestiu, no?
Sí. Jo pensava, dic, hòstia, aquí hi ha un microclima que no... I a més amb una condensació d'humitat molt alta, no? Però bueno, això ja és un detall. Vull dir que com a pista, el Montornès és un gran equip i juga molt bé i tenen molta solera, però com a pista no m'agrada gens.
Jo no ofegar, al contrari. Ells ja hi estan acostumats.
Sí. També et dic una cosa. Estem mal acostumats perquè el sot i després quan juguem a l'11 de set, vull dir, a Sant Celoni, els pavellons que hi ha, déu-n'hi-do, no? Així que quan, segons com vas a altres equips que representa que tenen més nivell, no? Arribes allà i veus aquells pavellons i penses, ostres.
Que bé que estem a casa,
sí,
eh?
Sí, déu-n'hi-do, saps? Però bueno, ara ve la part negativa de tindre 19 anys de mitjana. El Sant Celoni va pagar una miqueta aquesta inexperiència a la pista del Montornès. El Montornès va fer un partidàs, va fer un senyor partidàs. Nosaltres vam perdre 10-2. I el Montornès va fer un senyor partidàs. A més, la premissa del Montornès, que jo el sentia parlar als vestidors, era, o sigui, matxacar, des del respecte. O sigui, a base de joc i de matxacar i d'insistir, matxacar perquè s'estan jugant l'ascens a un punt de diferència amb dos equips més. Els gols marcats marquen molt. De vegades, al final, un gol potser et fa pujar o no, o et fa quedar-te a la divisió que estàs, no? Així que la idea és, quan jugues amb equips que teòricament són més febles, nosaltres, clar, ells estan barallant per quedar líders, no? Nosaltres anem vuitens. No estem malament, però no estem allà amb el grup aquell, no? Pues la idea és intentar matxacar, no? Per guanyar això. Ells parlaven això de fer 15, 18, no? El màxim possible, no? O sigui, ofegar i matar l'equip, no? L'equip nostre, doncs, bueno, amb els seus 19 anyets, va sortir a la pista, sapiguen contra qui jugava, i la postscènica jo crec que els hi va poder una mica, perquè tot i que l'entrenador, que sóc jo, no ho va demanar, vam aguantar com a mitja pista, no? I nosaltres som d'anar a buscar dalt a l'altre equip, no? I aguantant a mitja pista i amb aquella tensió de tens que anar a apretar la bola ha d'estar molt ben apretada, i en canvi anàvem reculant i el tio que tenia pilota li deixàvem 3 o 4 metres de distància. Clar, la primera part va acabar 7-0, vull dir, i gairebé no vam tocar pilota, no? Com aquell que diu, no? En el descans això ho vam parlar i els hi vaig dir, bueno, ara ja el marcador ja no importa, vull dir, ara vosaltres ja heu perdut el partit. Evidentment, estadísticament parlant, teniu molt poques possibilitats de remuntar aquest partit contra un equip com el Montornès, que a més tàcticament està molt ben treballat, vull dir, una cosa i l'altra tampoc té que haver, és a dir, el nostre equip va sofrir una postscènica i tal, però tampoc és córrer gaire tant, vull dir, el Montornès té una sèrie de moviments de rotació i de buscar forats també, diferents als nostres perquè és una altra filosofia, però molt, 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 molt ben treballats. O sigui, jo, si m'abstrec de que sóc l'entrenador del Sant Celoni, com a espectador, la feina que ha fet el Montornès com amb el seu sènior a mi em va agradar moltíssim. Mm. El seu entrenador és un home molt experimentat, o sigui, parlem d'una persona que té ja 63 anys, vull dir, i és un home de futbol sala de tota la vida, i això sincerament es va notar. Els moviments que va fer el seu equip a la primera part van ser boníssims tots, tots. Però nosaltres tampoc vam presentar tota la batalla que podem presentar, perquè ens vam dedicar a aguantar quan no era la premissa que teníem pactada, i no és el que treballem nosaltres, no? A la segona part, amb el marcador ja oblidat, perquè entenem que no podem remuntar, però el Montornès encara, amb el ganivet a les dents, positivament parlant, perquè volen ficar els màxims gols possibles, el parcial de la segona part va ser 3-2. O sigui, tu vas perdent 7-0 i acabes el partit 10-2, és que a la segona part et fan 3, però tu has fet 2. I no només vam fer aquests 2, sinó que vam comprovar el seu porter, que dic, encara jo no sé si el porter és bo dolent. I a la segona part ja ens va quedar clar que, bueno, que alguna parada que un altre feia, vull dir, i algun pal que un altre també vam fer. O sigui, ja vam començar a jugar, ja vam començar a posar nerviós a l'altre equip, vam començar a apretar dalt el Montornès. Aleshores, quan volien sortir amb pilota jugada, sofrien pèrdues de pilota, ja sigui perquè la tiraven fora de banda, perquè no veien forats, o perquè ens la regalaven directament, vull dir, I clar, en aquest sentit, els nens, direm nens perquè amb una mitjana d'edat de 19 anys, van marxar amb una sensació agradolça, no? Perquè van pensar, bueno, hem perdut contra un dels equips que baralla per ser líder, entra dintre de les previsions, perdre aquest partit, però, ostres, si haguéssim anat a competir des del minut zero com he anat a la segona part, igual haguéssim perdut igual, hagués sigut un 6-4, entenem-nos, no? Però les sensacions serien molt, molt diferents.
Això la... o una tercera part.
Sí, això, una tercera part, sí, amb una tercera part igual haguéssim igualat, no?
Exacte.
Però bueno, això també parla bé del nostre equip. Hi ha una feina important, i torno a lo mateix, tot i que els altres equips tinguin més experiència competitiva i fins i tot ens trobem entrenadors que tenen molta més experiència que jo, si nosaltres fem la feina que sabem fer de la manera que realment l'hem de fer, que és amb tota l'ànima i amb tot el coratge i amb tot l'esperit i tota la confiança que hem de tindre, nosaltres podem competir fins i tot contra aquests equips, no? Amb 19 anys de mitjana i amb un entrenador de 36, vull dir que tampoc, no... Tenim molt, molt, molt marge de millora. O sigui,
però si que... és que esteu molt bé.
Sí, sí, sí. I a més, torno a lo mateix. O sigui, la dinàmica de l'equip, bueno, a mi m'hauria agradat que guanyéssim més partits, però la formació està sent perfecta. Vull dir, ells estan fent una feina i cada cop, i això és difícil, aquesta categoria, els entrenos venen més il·lusionats. I no només venen més il·lusionats, sinó que acaba venint més gent.
I que no van malament, classificatòriament parlant tampoc. No estan a la primera, segona, tercera posició, però vuitens.
No està gens malament. Per això deia que estem fent una feina molt, molt ben feta a nivell...
Clar, és primer any.
No és un sènior que vingui de categories inferiors, ha anat pujant com un bloc. No. Hem fet un equip nou de trinca. És el primer any que competeixen i tenen 19 anys de mitjana, vull dir, tenen unes dificultats que amb il·lusió les estan superant, i cada vegada juguen millor.
I ho demostraran una vegada més aquest proper cap de setmana, perquè demà i demà passat tenim partits.
Sí, partidassos. Fet. Començo pels petits. Aquests jugaran dissabte a les 10 del matí contra l'Olímpic Argentona, un partit interessant per refermar el liderat a fora, juguem a fora, a casa d'ells. I, bueno, visitem aquesta pista amb la il·lusió, no? Ara ja parlem ja com si fossin, no?
És que som de la família, no sabies. Tots.
Però sí, amb la il·lusió de refermar classificatòriament el que jo ja sé que són els millors.
Clar que sí. I guanyaran una altra vegada més, sí, continuaran en el liderat de la seva categoria, per tant, fantàstic.
Tot perfecte. Després tenim els alevins, fan una bona matinada també, però ells la faran diumenge, jugaran contra el Futsal Mataró, a casa del Futsal Mataró, anem com a visitants. El Sant Celoni 9 i quart contra el Futsal Mataró, i bueno, el Futsal Mataró és un altre d'aquells equips que...
Forts.
Sí, d'aquells forts, però, bueno... Aquest és el primer partit ja de la segona volta i aquest va ser el partit de debut dels nostres alevins. Va guanyar el futsal Mataró, però va ser molt just el resultat, o sigui, va estar molt ajustada. I els nostres alevins juguen molt millor del que jugaven en aquell partit, i en aquell partit ja van fer patxoca. Jo no dic que, evidentment, el futsal Mataró no estigui fent una progressió també, però hem de tenir en compte que nosaltres partíem d'una base més a baix que no pas el futsal Mataró. Per tant, la nostra progressió sospito que és més gran. Així que, tot i que d'entrada sembla un partit difícil, bueno, s'ha de jugar. Continuant amb els equips del club i anant pujant de categoria, els infantils, bueno, tenen un partit també complicadet contra el Palau Solità i Plegamans. També juguem com a visitants i aquest no és diumenge, aquest és dissabte, però és també una hora, aquesta hora sí que m'empipa més, cometes, no és que m'empipi de veritat, és les dues de la tarda, veus? Hi ha les dues allà clavades, aquesta hora sí que em fa, no? Perquè dic, bueno, tot i que continuen sent nens i tenen aquella il·lusió, encara que siguin nens i tinguin il·lusió, han de dinar, però bueno, aquest toca jugar-ho a les dues de la tarda i ens farem un bon àpat de futbol sala, o almenys aquesta és la idea.
Segur.
Després tenim els cadets juguem diumenge com a locals a l'11 de setembre, tornem a repetir pavelló, com la setmana passada.
La casa d'hivern.
Sí. I també rebem casualment el Palau i Plegamans. Però bueno, és un partit interessant. A l'anada vam guanyar nosaltres a la seva pista 3-5, així que m'imagino que no vindran pas a passejar ni a comprovar lo maco que és el pavelló d'hivern ni a veure les samarretes nostres si han canviat o no han canviat. No, m'imagino que vindran a intentar treure els 3 punts perquè no els hi va fer gaire gràcia, competitivament parlant, perdre el partit d'anada. No?
I menys a casa seva.
Clar. Nosaltres tenim, bueno, el hàndicap, no?, que venim d'un partit molt foragitat i que anímicament ens deixa una mica tocats, perquè entenem que el resultat podia haver sigut molt, molt diferent si haguéssim fet la feina. Però alhora també tenim aquesta motivació, perquè és l'oportunitat, no?, de treure'ns aquest sabó, no?, amarg, no?, que ens ha deixat l'últim partit, amb tot el respecte pel Palau i Plegamans, vull dir, però intentant guanyar aquest partit, no?, intentant refermar que el que va passar en el partit d'anada no va ser casualitat. I amb aquesta filosofia i amb aquesta idea intentarem que les emocions no ens desbordin el joc, sinó tot el contrari, que el joc arribi un moment que faci que les emocions es desbordin. No?
Perfecte.
I després ja per finalitzar amb els equips del club tenim el sènior. El sènior juga contra el Masnou Interdinàmic, a Masnou, el dissabte.
Déu-n'hi-do.
Sí. També és un d'aquells equips que acostumen a fer una feina ben feta, que porten anys. Classificatòriament parlant, ells van per darrere nostra. Nosaltres els vam guanyar el partit d'anada. I ells, si no m'equivoco ara mateix, estan a 3. O sigui, tenim aquests 3 punts al partit que els hem guanyat de diferència. No? Ells, ells estan allà a 9, o sigui, voldran pujar a la classificació i nosaltres no volem perdre aquest 8è lloc, perquè aquest 8è lloc a mi m'agradaria que fos des d'on fem peu per anar pujant, no? Així que, malauradament, pel Masnou no està dintre dels nostres plans deixar-los amb ells la 8a posició. De moment, en el moment que nosaltres anem 7ens o 6ens, ells si volen anar 8ens, nosaltres ja no tenim cap problema.
Exacte.
Però ara que estem nosaltres 8ens, d'entrada s'hauran d'esperar una mica. Així que sí, amb aquest esperit, a les 5:25 a Masnou, el sènior, el nostre sènior juvenil, anirà a pista a competir i a intentar refermar el que a la segona part del Montornès espero que els hi hagi ensenyat, que és que ells competint i jugant i atrevint-se no han de tenir por de res.
Clar que sí. Doncs Jesús, repassat tot, moltíssimes gràcies per ser aquí als estudis de Punt 7 Ràdio i t'esperem divendres que ve amb moltes més coses, amb més novetats.
I tant, jo encantat com sempre de poder estar aquí, per mi és un plaer, vull dir, no cal ni que em donis les gràcies us les dono jo a vosaltres i a tots els que es prenguin els minuts per escoltar tot el que estem dient.
Gràcies a tu i molt bona nit.
Molt bona nit.
Fa uns mesos us vam començar a parlar de la iniciativa d'Eslot a Fondo, que sorgia arran de l'Armando, membre del Club Minibòlits de Sant Celoni, i la seva història de superació. Doncs bé, dissabte 18 es fa un pas molt important en aquest aspecte. Per això hem tingut als nostres estudis a l'Armando i en Maurici, els dos impulsors de l'Eslot a Fondo. Bona nit. Armando, explica'ns primer de tot d'on surt la idea de crear l'Eslot a Fondo.
Els inicis és que el 26 de febrer farà 3 anyets que em vaig posar... Bueno, em van dir que era una grip. D'aquesta grip es va agreujar. Vaig anar a patar a Granollers. Vaig entrar caminant i vaig despertar a Vall d'Hebron intubats, sense poder-me moure, sense poder moure coll, ni, bueno, del coll a la vall, pues, sense poder-me moure. Llavors estic sobre un anyet, un anyet més o menys vaig estar a la Goodman, se'm va fer una úlcera al sacre i, bueno, em donen l'alta, me'n vaig amb la úlcera a casa i gràcies a l'enfermera, l'Helena, ens va fer un forat i em va fer una operació d'aquesta úlcera que tenia el sacre. I justament l'Albert Llobera, que és corredor del Dakar ara mateix, ha corregut a circuits i és un noi que va quedar paraplègic d'un accident d'esquí, i me'l vaig trobar a la Goodman. M'havia felicitat el meu aniversari perquè la meva dona li va demanar que em felicités l'aniversari perquè m'aixequés l'ànim, perquè la veritat és que quan vaig sortir de la Goodman tenia unes expectatives, em deien que quan sortís de l'hospital doncs segurament poder el meu cor revifaria i miraria que poder tornaria a tindre més mobilitat, i després de molts mesos a casa doncs em trobo que estic encastat en un llit, estic amb la úlcera al cul de dreta a esquerra, sense poder-me moure, sense poder-me aixecar gairebé pràcticament gens. L'Helena pues aconsegueix que m'operin, i m'operen, coincideix que amb aquesta recuperació d'aquest mes que estic a la Goodman conec l'Albert Llobera en persona, i aquest noi em diu que el que no pot ser és que estic limitat, però dins de les meves limitacions segur que hi ha alguna de les coses, de les aficions que tenia anteriorment, doncs que podia tornar a desenvolupar, que podia tornar a fer d'alguna manera, i que li donés voltes al cap. Llavors, en aquella època va coincidir que vam tornar a tindre bastanta relació amb en Maurici. Se'm va ficar al cap el tema de l'eslot un altre cop al cap i vaig començar a pensar nits senceres, pensant aviam com podia fer un invent per poder tornar a portar un mando d'escalèstric i aviam si podia tornar a la competició. Vaig inventar un sistema mecànic que era amb una pinça de la roba, amb uns cables i unes històries, i feia anar el mando de l'escalèstric. I llavors se'm va acudir un dia, vaig trucar amb en Maurici: Maurici, se m'ha ocorregut això, necessito que m'ajudis a muntar una pista a casa i hem de provar aviam si podem fer anar un cotxe d'escalèstric amb la boca. En Maurici li va faltar temps per vindre a casa, vam muntar una petita pista al pati de casa, vam provar, vam veure que podíem fer anar el cotxe, que l'aguantava la pista, que el podia fer anar amb la boca, i ostres, següent objectiu, perquè l'Albert Llobera em va dir que em anés marcant objectius a la vida, dic, pues mira, següent objectiu, podíem provar d'anar al club de tot on he sigut soci molt de temps, i que és el Club Mini Bòlit Sant Celoni. Vam baixar al club un dia, vam provar el club i vam veure, ostres, pues, també el puc fer anar aquí en el club, però clar, em trobava que la mandíbula se'm destrossava, em cansava moltíssim perquè la resistència de la pinça, de la molla de la pinça, però em cansava molt la boca, i en Maurici em va dir, Maurizio Ferrari, que és l'amo de l'empresa Slotit, que és una empresa italiana, diu, jo crec que va fabricar un mando per un company seu que va quedar tetraplègic també a causa d'un accident de rugby. I llavors em va dir, mira, ara coincideix que a l'agost fem les 24 hores del Club Mini Bòlit Sant Celoni, i en Maurici em va dir, pues mira, com jo vaig ajudar a fer muntatges, a organitzar una mica i ajudar amb en Miquel Segarols, que és un senyor que porta tota l'infraestructura i porta tot el tema aquest, i ell es va oferir a parlar amb en Maurici. I en Maurici de seguida que li va explicar la història de que havien fet un invent, de que portàvem el cotxe d'escalèstric amb una pinça a la boca, doncs en Maurici li va dir que tot aquest procés ja l'havien passat ells pel seu amic Lorenzo, i que la pinça el que faria seria destrossar-me la mandíbula i el joan de la mandíbula. Llavors es va oferir a... Bueno, ell va fer l'invent aquest sense resistència, es fa anar amb la llengua, no cansa, i llavors es va oferir a fer-me un mando especial només per mi, perquè pogués tornar a córrer, a fer competició i a tornar un altre cop al club i a tornar un altre cop a fer els cotxes d'escalestri. Llavors va trigar molt poc temps, ens va enviar un mando, vam provar el mando i llavors veient que el mando funcionava doncs vam decidir el dia 12 de novembre vam fer una competició al club de resistència que es fa per parelles, que en Maurici es va oferir a ser la meva parella, tot i que encara tinc moltíssimes limitacions perquè és complicat portar el cotxe amb la llengua, però ella es va oferir a, pues mira, a fer de company de company de viatge. I llavors el dia 12 vam fer la primera cursa, que va sortir prou bé, vam disfrutar moltíssim. I llavors ens vam posar un altre objectiu, que el següent objectiu va ser fer ajudar amb la marató de TV3, que aquest any va anar sobre les lesions medulars i els ictus, i llavors vam obrir el club, vam fer portes obertes, vam estar allà tot el matí del dia 18 i vam col·laborar amb la marató. I llavors ara, pues, la meva intenció és, veient que, clar, jo em trobo que ara per qualsevol cosa necessito ajuda per tot. Si em pica el nas, necessito que me'l gratin. Si per menjar necessito que em donin de menjar. I, ostres, tornar a veure que tu mateix, sense necessitat de ningú, fas anar un cotxe, el fas córrer per la pista, el fas frenar, el fas anar més ràpid, més lent i no necessites a ningú, doncs, ostres, això, pues, m'ha tornat a donar ales, m'ha tornat a ajudar a estar alegre, a estar disposat, pues, a anar millorant. Tinc a la meva dona, que li haig agraït moltíssim, que està les 24 hores del dia amb mi, ha après a pintar, em pinta els cotxes, tinc la meva infermera, que és molt manetes i m'ajuda amb el tema de la mecànica, i llavors entre tots hem format, entre en Maurici, la Pili, la Cristina, hem format un bon equip i entre tots m'ajuden i preparem els cotxes per tornar un altre cop a la competició i tornar a aquest tema. Llavors, la meva intenció és això, presentar-ho com a teràpia perquè hi hagi altra gent, doncs, que es pugui servir de tot això i mirar de... Bueno,
d'ajudar.
Sí, de que tothom tingui la possibilitat, pues, de jugar a l'escalestri, perquè si tu pares a pensar realment qui no ha jugat a l'escalestri. Llavors la meva intenció és... a mi m'han fabricat un mando per competició, però la intenció és fabricar un mando senzill on qualsevol nen amb discapacitat o qualsevol pare que tingui una discapacitat, doncs, que pugui jugar amb el seu fill a casa seu sense necessitat d'anar a un club o anar a un espai on hi hagi molta més gent i... Bueno, obrir una mica el hobby a tothom i que tothom tingui oportunitat de tornar...
A gaudir, no? Amb l'eslot.
Sí, de tornar a l'eslot i de fer anar un cotxe. Llavors, el primer pas és que el dia 18 fem una petita presentació aquí a la sala Bernat Martorell. L'únic que tenim places reservades perquè l'aforo és a 100 persones, llavors accedim amb invitació i a partir de presentar el projecte i de que ens ajudi la gent, de que vegin més o menys de què va, perquè vindran personatges rellevants del món del motor també i tot això, vindrà l'alcalde, tenim algun terapeuta que també vindrà i, bueno, volem donar a conèixer primer el projecte i un cop tinguem presentat el projecte, doncs la nostra intenció és presentar el projecte com a teràpia, per lo que t'he explicat, doncs, per ajudar els altres i que tothom tingui les mateixes oportunitats i el mateix que per mi m'ha servit per tornar-me a donar ales, per tornar a estar alegre, per tornar a tindre coses al cap i tornar a pensar en aquest tema, pues que tothom tingui la mateixa oportunitat.
Home, déu-n'hi-do tota la història que has explicat i tot, i és una història de molta superació.
És
almenys
més complicat, eh?
Sí, sí, ja m'ho imagino.
Moltes complicacions. Ha sigut molt dur, saps? Perquè trobar-te de que ets actiu o de que m'agradava molt abraçar els meus fills i la meva dona i ajudar i trobar-te de que t'ho han de fer tot, pues és bastant difícil. I llavors és el que t'explicava, que poder tornar a decidir tu i fer un, o tornar al teu hobby, que és la teva afició, i poder decidir tu quan donar gas, quan portar un cotxe i veure com es mou, saps? I ets tu el que ho manes, pues, bueno, ha sigut un pas molt gran, saps? I llavors va ser aquesta, pues, la decisió de, pues, de donar-ho a conèixer i d'intentar, doncs, que altres persones que estan amb mobilitat reduïda, ja sigui per diferents problemes com jo, que va ser al final un virus, o gent que té esclerosis múltiple, gent que tenen accidents, que queden amb mobilitat reduïda, doncs que puguin tornar a tindre un altre cop l'oportunitat de, si ja no de competició, pues a casa amb el seu fill o el nen que pobret també té dificultats, doncs que tingui l'oportunitat de poder gaudir d'aquest hobby.
Com és aquest comandament? És a dir, tu ja vas dir que l'has provat el dia 12 de novembre, aquí quan vau fer com una mica l'estrena, sí. Després també el vas ficar en pràctica quan van haver-hi la marató.
Sí.
Com és exactament? Perquè clar, jo me l'imagino molt petit.
És, jo tinc un mando que no té el gatell, que faria servir qualsevol persona normal amb el dit. Llavors em surt un cable, tinc una peça que és rectangular, que va a la boca, i això va amb uns imants i uns sensors, i el que fa és que té com un bucal de boxeo, més o menys, posem que es fica entre les dents, i llavors surt un palet que apreto amb la llengua. Quan apreto amb la llengua, li dono gas, i quan deixo anar és com si
frenés
el cotxe. I bueno, és molt còmode, pesa molt poquet, no em cansa la boca, però clar, la història és la sensibilitat, pues, que estem acostumats, pues, que ara mateix, pues, quan em passo la saliva, pues, em trobo, pues, que descontrolo una mica el cotxe i estic amb aquest procés d'aprenentatge
de dosificar una cosa i l'altra,
sí,
no?
Sí, però bueno, vam fer ara, farà 15 dies o 3 setmanes, vam fer l'última cursa amb en Maurici, i bueno, no vam quedar últims.
Això vol dir que ja vas agafant pràctica.
Bueno, anem agafant pràctica poquet a poquet, i té paciència d'aguantar-me, i jo tinc la paciència d'aprendre, i llavors entre un i l'altre, pues, intentarem arribar lluny.
Feu un bon tàndem, vaja.
Jo sí, més no. Jo crec que sí, jo almenys ho intento. I ell té la paciència per aguantar tot això, o sigui que entre tots dos jo crec que sí que fem un bon tàndem.
Mal tenim aquí també en Maurici, anava fent així amb el cap, volent dir, bueno.
Hola, bon dia a tothom. Bueno, m'he estat aquí escoltant més o menys el que ha explicat l'Armando, i pràcticament, vull dir, no s'hi pot iniciar d'afegir res més. És una història que és real, una història que és una persona que portava una vida, que feia moltes activitats que requerien d'un esforç físic, i bueno, degut a aquesta malaltia, doncs, bueno, en aquests moments es troba en el moment que es troba, que no vol dir que sigui així, que això hagi de durar molt temps, no? Llavors, bueno, doncs ell, des del seu punt de vista, ha buscat la manera d'adaptar-se a una realitat, i això ha vingut a través de l'eslot, no? I de les ganes, doncs, de tirar endavant, i les ganes de superació, i les ganes, doncs, de seguir fent coses i de no quedar-se en un racó, sinó seguir participant del dia a dia, doncs, de, com tots nosaltres, de coses que et vénen de gust, i dels teus hobbies, i dels amics, i de la família, i bueno, i d'anar fent coses. Llavors ara estem en aquest procés d'aprenentatge, tant per ell com pel seu entorn. Portem ja 7-8 mesos treballant-hi. Ara el punt fort, el punt de partida, ja serà el que ell us ha comentat del dia 18, on hi haurà, com us ha comentat, una sèrie de persones, personatges públics del món del motor, evidentment el recolzament per part de l'Ajuntament com a institució i una resta de companys que formen part de l'equip de Slot a Fondo, pues, que hi ha periodistes, hi ha dissenyors gràfics, hi ha gent del món de l'eslot i gent que no, però que, bueno, que tothom ha pogut posar-hi una mica de la seva part per tirar-ho endavant. I bueno, el dia 18 és el tret de sortida per un projecte que creiem, bueno, que tot just fins ara anàvem dient estàvem en estat embrionari, bueno, doncs ara ja el dia 18 ja no estarà en estat embrionari i bueno, tot això doncs, anirà acompanyat doncs, amb presentacions, amb altres presentacions a altres llocs, sortides, a visites, a xerrades. Estem posant també tot just ara una pàgina web i estem buscant una mica quin tarannà ha de tenir aquesta pàgina, que tot i ha de tenir uns paràmetres, evidentment ha de ser una pàgina que ajudi a gent com l'Armando, per tant ha d'haver-hi contingut científic i mèdic. També creiem que ha d'haver-hi una part important que ha de ser on l'Armando ha de transmetre, pues, a través de la seva experiència, les sensacions que ha tingut en tots aquests últims mesos i que l'han portat en el moment actual. I, evidentment, una petita part destinada al hobby, no? Perquè no deixa de ser Slot a Fondo. I amb això estem, vull dir, estem treballant-hi de la millor manera que podem o sabem i amb il·lusió i esperant aquest dia 18.
Agraïm moltíssim a tota la gent que des del minut zero que li vam comentar el projecte se'ns han unit, com poden ser les noies de Salut Entre Línies, que són unes noies periodistes i ens estan portant la pàgina web, els nois que ens estan col·laborant amb el tema de Slot a Fondo, l'impremta Arco, que està al 100% amb nosaltres, que li hem d'agrair moltíssim, amb un noi del País Basc que també ens està ajudant amb el tema del recanvi dels cotxes de competició, les infermeres i els infermers que m'han estat cuidant de tots els llocs, de tots els hospitals, tant Vall d'Hebron com Granollers, com l'Institut Goodman, com l'Helena, que està vinguent a casa pràcticament, contínuament, i a tota aquesta gent, i suposo que m'hi deixo a molts a darrere. Agrair-los moltíssim a la meva infermera, la Pili, amb en Maurici, que està al 3.000% darrere meu, a la meva dona, que em cuida, amb els meus fills, que estan cada vegada més il·lusionats amb mi, amb aquest projecte, i bueno, hi ha tota aquesta altra gent que podem deixar enrere, les institucions, l'Ajuntament, bueno, pues agrair-los moltíssim tot el que estan fent per mi.
Com us podrem seguir, el que feu i tot? Aquesta pàgina web ja és visible o la podrem consultar a partir del dia 18?
Mira, justament acabem de començar a fer-la i bueno, jo crec que en breu no trigarem pas gaire en tindre-ho i serà segurament després del dia 18.
Tenim un presentador pel dia 18 i estem molt contents, no sé si es pot dir, no?
Jo crec que no hi hauria cap problema.
Pues, dispara.
L'Eloi Vila. I, bueno, s'ha ofert a donar-nos un cop de mà amb el tema de la presentació, amb el tema de comunicats de premsa, amb el tema d'estar dia a dia amb les noies d'Eslot i de Salut Entre Línies. Suposo que és el que parlem, que entre tots estem fent un bon equip i l'intenció que és que això arribi a tothom, pues jo crec que amb l'ajuda de tothom pues jo crec que es farà possible i aquest somni doncs es farà realitat.
I no busquem res que no sigui... Bueno, jo parlo una mica per ell, ara potser... I l'únic que busca és això, que si això tira endavant, que no només sigui l'Armando el que un dia estigui competint en un circuit d'eslot, sinó que sigui l'Armando i que hi hagi molts Armandos competint en una pista d'eslot o participant d'una cursa o gaudint d'un hobby. No té més història que aquesta.
Llavors, el dia 18 també donarem a conèixer el nostre logo, donarem a conèixer la caricatura, perquè gràcies a l'Arxiu hem fet una petita caricatura amb el nostre logo Slot a Fondo i hem fet un jersei en principi només pels representants de Slot a Fondo i agrair-li moltíssim a la Xiu la feina que ha fet, perquè ha sabut transmetre amb aquesta caricatura, ha sabut transmetre el que nosaltres volíem representar, que era un cotxe d'eslot amb una cadira de rodes i bueno, tot això es veurà el dia 18 i el dia que tinguem la nostra pàgina web la donarem a conèixer perquè tothom ho vegi.
Perfecte. A més de compaginar la presentació aquí el dia 18 i d'altres que us vagin sortint, com heu dit i tot, això ho compaginareu amb les competicions?
Sí.
Mare de Déu, és a dir, que estareu animats, eh?
Sí, tenim el Club Minibòlic Sant Celoni, on ja tenim un calendari que també penjarem a la nostra pàgina web. Tenim marcat les curses, els dies de cursa, tenim un parell de dies o un dia d'entreno entre setmana també. No volem de deixar de competir, d'anar avançant a poc a poc i... com em va dir l'Albert Llobera, t'has de marcar objectius i tinc un objectiu entre cella i cella, que és aviam si pogués arribar a competir a un nivell molt decent i poder arribar a fer les 24 hores, que seran les 25enes 24 hores del Club Minibòlic Sant Celoni de l'agost de l'any d'aquest any. L'intenció és arribar preparat, aviam si pogués arribar a fer-les.
Molt bé. Home, doncs així sí, que has d'entrenar.
Bueno, estem aquí. Bueno, agrair a tots els companys que estan darrere meu, que dia a dia m'ajuden, que cada vegada que vaig al club estan per mi. Molt agraït a tothom, també.
Doncs escolta, Armando, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquesta història d'Eslot a Fondo, d'on t'ha vingut. També la propera cita, que és el 18 de febrer, que per vosaltres serà una gran cita, ja ens explicareu com ha anat i tot plegat.
Sí.
I també ja ens anireu informant de quan tingueu la pàgina ja operativa o també de competicions que feu, qualsevol cosa.
Vale.
En aquí teniu les portes obertes.
Pues jo, nosaltres a partir del dia 18 llavors en parlem i quedem un altre dia i us expliquem com ha anat i us explicarem la pàgina i us explicarem tot una mica i bueno, intentar tindre aquesta col·laboració amb vosaltres i poder explicar a la gent els passos que anem donant i les competicions que anem fent i bueno, mantindre tothom informat.
Perfecte. Doncs escolta, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Hora de parlar del Club Patí Sant Celoni. Hora de repassar resultats del cap de setmana passat i calendari d'aquest cap de setmana. Som-hi, doncs. Iniciació 1, JMJ 3. Horta 0, Prebenjamí A 3. JMJ 1, Benjamí 11. Alaví 5, Mataró 4. I Ripollet 1, Mini Femení 2. I si tenim ganes de més hoquei aquest cap de setmana, ho tenim ben ben fàcil, aquí mateix a Sant Celoni, per demà dissabte a les 4 de la tarda, Prebenjamí B, Montbui. A les 5, Prebenjamí A, Riu de Bitlles. A les 6, Benjamí, Sant Cugat. I a les 8 del vespre, Infantil, Mollet. Un únic partit per demà dissabte amb el Sant Celoni com a visitant. 4 de la tarda, Breda, Alaví. Partits de diumenge, 2, l'un a casa, l'altre a fora. Al pavelló de Sant Celoni, a les 11 del matí, Mini Femení, Palau Plegamans. I com a visitant, 5 de la tarda, Castellà, Prebenjamí Iniciació.
Ja ho començaves a avançar al començament, Llarguíssim avui el pòdium, Déu-n'hi-do. Teníem moltíssimes coses per explicar tots.
Sí. Per això, que si us heu perdut alguna cosa, heu enganxat el programa a mig fer, no patiu, el podeu recuperar al web santceloni.cat/radioalacarta. A més, aquí també hi trobareu tota la resta de programes que emetem des d'aquesta casa. I si ens vols sentir en directe, ja ho estàs fent, per tant, el canal que ho estiguis fent serà perfecte. Si no tens el 107.7 de la FM, santceloni.cat/radioendirecte, o a través de l'aplicació TuneIn.
Des de qualsevol lloc del món, Per tant, no és excusa dir, no, és que no seré Sant Celoni. Cap problema.
Exacte, som internacionals, Gemma.
Ui, tant, faltaria més, mundials. I mira, perquè més enllà no sabem si tenen aplicacions o tenen
Exacte,
internet,
que tenen.
Que si no també, segur que hi arribàvem. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per escoltar-nos, per ser-hi una setmana més. Gràcies també, evidentment, a tots els col·laboradors que setmana rere setmana no ens fallen mai. I que tingueu molt bon cap de setmana.
Exacte, ens retrobem divendres. Bona nit.